Cartagena.
S'ha acabat i en petit ensurt perquè el Cartagena, amb el xiulet final ja havent-se xiulat, el Cartagena ha demanat una segona revisió per un penal. No hi ha hagut res. 0-0 Cartagena-Sabadell. Un Sabadell que continua el líder de la primera federació amb 47 punts. Segon és l'Atlètic de Madrid B amb 44. Tercers empatats Europa i Eldense. Eldenc amb 41.
Molt bé, doncs està ajustada la classificació. Hauria estat millor una victòria per obrir forat, però es manté còmodament líder el Sabadell. Gràcies, Marc. No ha acabat encara el partit del Nàstic, el nou estadi.
Arribarem fins al 95. Ara mateix estem al 94 i el Nàstic que no podrà celebrar amb victòria bé, no sé que canvio molt els 140 anys d'història del club perquè està perdent per 0-1 contra l'Antequera.
I tenim novetats en el duel més destacat al futbol internacional avui diumenge a la Premier en aquest Arsenal-Chelsea. Pau.
Sí, s'ha posat per davant l'Arsenal al minut 21 gràcies a un córner llançat amb molta mala fe, tancadet al segon pal. Gabriel, el central de l'Arsenal, l'ha fet bona, l'ha posat a l'olla amb el cap per la rematada de Saliba, el seu company a la parella de centrals, que ha impactat contra Sar, un altre central del Chelsea, i ha acabat en gol. Som al minut 30 a l'Emirates, Arsenal 1, Chelsea 0.
I Ernest Macià, Hoquei Lliga, s'ha acabat ja el partit al pavelló Joan Ortoll entre Calafell i Noia?
S'ha acabat amb molt de suspens perquè el partit semblava sentenciat. L'ha guanyat el Calafell, però per 4-3 els últims 5 minuts doncs el Noia ha posat setge sobre la porteria del Calafell, però finalment la victòria es queda a casa. Total que el Calafell seguirà quart.
Molt bé, doncs ara de seguida no marxis molt lluny, Macià, perquè m'actives el Guillem Soler i obrirem Estit Girat i parlarem de la jornada d'Hockey Lliga, també del que va passar ahir a la Champions femenina d'Hockey Patins amb Final Four ja definida, d'acord?
Vinga.
Notícies. Hola, Berta Torrades.
Hola, bona tarda.
Titulars d'aquesta hora.
Els Estats Units anuncien els primers 3 morts en l'operació que va començar ahir. Són 3 soldats, dels quals no se n'ha donat a conèixer de moment encara la seva identitat. Això els Estats Units ho acaben d'anunciar, però és que a Israel les sirenes antiaèries estan sonant durant tot el dia i l'escut antimíssils no ha pogut esquivar tots els bombardejos iranians que ja han provocat almenys 9 morts i diversos ferits. Coneguem l'última hora des de Jerusalem amb el Jordi Brascó.
Ho avisava ahir el cap de l'exèrcit israelià que la cúpula de ferro no és un sistema antiaeri hermètic. S'ha vist aquest migdia amb el segon impacte mortal d'un míssil iranià des que va començar la guerra, aquest a Beit Shemesh, al centre d'Israel. A Jerusalem continuem sentint sirenes cada hora, hora i mitja, i el nombre de veïns que baixen al búnquer cada vegada és més petit. Ahir érem una quinzena, incloent-hi una anciana amb bastó i els seus nets. Avui ja només quedava la veïna que prepara cafè per tothom.
Potser és perquè és molt vella. Jo tampoc baixaria, però pels nets aniria on fes falta. Els nens han d'aprendre a anar al búnquer.
Gràcies, Jordi. A la banda iraniana, el balanç de morts es manté en les 200 víctimes, comptabilitzades per la mitja lluna roja, que precisament avui ha rebut els atacs d'Israel contra la seva seu a Teheran. A casa nostra, els organitzadors del Mobile, que arrenca demà, recordem, a Barcelona, reconeixen que un petit nombre d'assistents podria veure's afectat precisament pel tancament de l'espai aeri a l'Orient Mitjà arran de l'ofensiva dels Estats Units i Israel a l'Iran. Recordem que els Emirats Àrabs, Qatar, Kuwait, Jordània i també l'Iraq van anunciar ahir la clausura del seu espai aeri, una mesura que afecta l'important corredor entre Àsia i Europa. I a aquesta hora s'està celebrant a València una nova manifestació contra la gestió de la Dana. La convoca més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, juntament també amb les associacions de víctimes, i aplega un miler de persones. Ara ho escoltem. La marxa, com sentim, és Mazón a presó, Mazón dimissió. Els manifestants que reclamen que l'expresident valencià entregui l'acta de diputat i es presenti davant la jutgessa de Catarroja, que aquesta mateixa setmana ha demanat la seva imputació. Els manifestants també demanen solucions urgents d'habitatge a les comarques més afectades pels aiguats. I els temporals, precisament, d'aquest començament d'any podrien provocar, alerta, un pic d'episodis d'al·lèrgia respiratòria. L'escenari meteorològic excepcional dels últims mesos ha alterat el cicle biològic de les plantes i ha donat lloc a una floració que habitualment associaríem a la primavera. Ho explica Guille Peguero, que és professor de Biologia de la Universitat de Barcelona.
Després d'uns anys de molta sequera, és possible que ara això produeixi un augment de la floració de la producció floral. I, òbviament, doncs, això també pot anar associat a un augment de la producció de pol·len.
i acabem explicant que una setantena de cotxes i de motocicletes fabricades abans del 1928 han participat avui en el ral·li de cotxes d'època entre Barcelona i Sitges. Atenció. Una cita històrica que cada any transforma el centre de la capital catalana en una postal viva del passat. Fidels a la tradició, conductors i també passatgers han lluït indumentàries d'època per recrear aquest ambient social i estètic dels anys en què van ser construïts aquests vehicles d'època.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Sensacional!
Ràdio esportiva des del 2004.
Ho van anar!
Amb David Clopés.
Té molta llum. When you're on a holiday, you can't find the words to say. All the things that come to you, and I wanna feel it too.
El Tot Gira avui, Tot Gira llarg, de més de 9 hores. Hem començat a 2:45 per fer la transmissió de l'Elx 2 Espanyol 2. En recordeu, a les 9, Girona Celta, també en directe al Tot Gira. Vinga, repassem marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, el València, de penal, de moment guanya davant l'Osasuna.
Sí, últims minuts de joc, 89 de partit. El València, que sembla que agafa aire, guanya per 1-0, gol de penal de Ramazzani a l'Osasuna.
Això faria ara mateix que l'Espanyol mantindria la setena plaça. És a dir, no perdria posició, no el superaria l'Osasuna, que si guanya a Mestalla sí que per a baraix superaria l'equip blanquiblau. Recordeu, en aquesta primera divisió, a banda d'aquest Elx 2 Espanyol 2, a 6:45 començarà el derbi de Sevilla, Betis-Sevilla, i a partir de les 9 tancarà la jornada el Girona-Celta. Segona divisió que tenim en joc.
Un duel entre el Ceuta, zona de play-off, i el Mirandés, zona de descens. Es juga el partit a Miranda de Ebro. Està guanyant el Ceuta per 0-1. El partit a punt d'acabar.
S'ha jugat abans el Reial Societat B2, Deportivo 3, i l'Sporting Leganés, recordeu, s'ha suspès per una urgència mèdica a la graderia.
Sí, s'ha suspès durant la primera part, doncs s'estava intentant a veure si es podia reprendre el partit. Finalment l'àrbitre ha dit que no. Incidència mèdica, el partit s'ha suspès i de moment doncs no hi ha data de fixada per tornar a jugar-se aquest partit.
Esperem que l'aficionat en qüestió s'hagi pogut recuperar, perquè, home, que s'hagi suspès el partit, si tenim més informació us ho explicarem. A partir de 6:45 Cultural Les Palmes i a les 9 Eibar Cádiz. Primera ref, us hem explicat que el Sabadell ha acabat empatant a 0 el seu partit al camp del Cartagena. Ha acabat ja el partit del Nàstic?
Sí, males notícies per l'equip nastiquer. Avui complia doncs 140 anys d'història, ha perdut el Nàstic per 0-1 i no acaba de sortir de la part mitjana baixa de la classificació.
Sí, perquè el Nàstic ara mateix és 14, 33 punts, venia de guanyar el camp del segon l'Atlètic de Madrid B, però esclar, aquesta derrota és molt dolenta, té 33 punts i es queda a només 2 punts del descens que marca el Múrcia, que té 2 partits pendents, un que ha de recuperar i el d'aquesta jornada. Per tant, veurem en quina posició acaba en aquesta jornada el Nàstic, que ara mateix està més a prop del descens que no pas de les posicions de play-off. A la segona ref, avui serem els del Tot Gira al Narcís Sala, perquè hi ha un partit, Sant Andreu Atlètic Lleida, que és especial pels del Narcís Sala, perquè si guanyessin serien líders. A Sant Andreu i tenim el Francesc Ripoll. Ripo, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un partit també acompanyat de morbo, oi?
Sí, aviam, té història. De moment, el partit estem al minut 8 de la primera meitat, empat a 0 al marcador. Un partit esportivament parlant important pels dos equips, el Sant Andreu per ser líder i l'Atlètic Lleida per intentar apropar-se a la zona de salvació, també amb morbo, perquè avui, sent aficionats del Lleida, un equip amb mala relació amb l'Atlètic Lleida, present el Narcís Sala i animant el Sant Andreu. Després, si vols, ho expliquem bé.
Bé, doncs, de moment, empat a 0, sense ocasions en aquest Sant Andreu Atlètic Lleida, oi?
Res de res.
Molt bé, passen 9 minuts de les 6 de la tarda, hoquei patins, el Tot Gira.
Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure.
Estic girat.
És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
Amb Guillem Soler.
De cop torna l'alegria.
Ok, patins al Tot Gira. Guillem Soler, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui el Guillem des del Joan Ortoll. Bé, podríem dir que gairebé cada setmana ens fas l'Estit Girat des del Joan Ortoll, eh?
Sí, noi, no m'estranya, és el bressol de l'hoquei.
Ah, escolta'm, d'entrada felicitats perquè el teu Calafell ha guanyat i sou quarts ara mateix a la classificació.
Bueno, ja érem quarts.
Sí,
i
manteniu la
des de
quarta
fa moltes,
plaça.
Sí, sí, des de fa moltes setmanes mantenim aquesta quarta plaça, que ja té mèrit, perquè ens la disputem amb dos històrics d'aquest esport com són el Reus Deportiu i el Noia Freixenet.
Ah, ho dic perquè avui era un duel directe amb el Noia. Si us guanyava el Noia, era el Noia qui es col·locava quart.
Sí, sí, i que a part són partits espectaculars, eh? Pavelló fins la bandera, molta gent de Sant Sadurní, partit d'aquells macos, macos, la gent que li agrada l'hoquei, saben de lo que estic parlant, la gent de peu, gent per les escales, un ambient... Podia haver guanyat qualsevol dels dos. A veure, el Calafell ha anat per davant tot el partit, però el Noia també ha donat la cara, ha fet un molt bon hoquei. La veritat que si t'agrada aquest esport són partits d'aquells que fan afició.
I a més esteu bé perquè teniu també temporada europea a l'Europa Cup amb el Calafell, amb Guillem, i per tant, de moment, la cosa pinta bé. Amb la Copa a l'horitzó, les coses van bé pel Calafell.
Sí, 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 no ens podem queixar, no ens podem queixar. A veure, som un equip molt humil, però ja et dic, l'afició apreta moltíssim, tenim el millor entrenador del món, i els jugadors són joves i tenen molta il·lusió.
Molt bé. Recordem aquesta final a 4 de l'Europa Cup, on hi tindrem dos equips catalans. Això serà el 18-19 d'abril. Diria que la seu encara no està confirmada. No sé si
no.
Tu ho saps, Guillem. No, diria que no, eh?
No, no, no. S'han presentat un equip portuguès, sí, el Lleida i el Calafell.
Sí.
I ho estan estudiant.
Val, perquè tenim, recordem, Calafell Juventude, que és l'equip portuguès, de fet serà la primera semifinal, que l'ha fet Juventude, i un Lleida Monza. Els italians són els que no han demanat dels tres ser la seu, per tant, entre que l'ha fet Lleida o el Juventude a Portugal,
exacte,
serà qui organitzi aquesta final 4. Esperem que sigui que l'ha fet jo Lleida, per tant, que la cosa quedi a casa.
Totalment, totalment. Tothom que li agrada l'esport del nostre país desitja que la final sigui que l'ha fet jo Lleida, perquè així la podrem disfrutar de prop i podrem anar tots a veure-ho.
Molt bé, fantàstic. Va, repassem els marcadors d'aquesta jornada de l'Hockey Lliga. Recordeu que s'han jugat partits entre ahir i avui. Ahir es va jugar el Ribes 1, Caldes 1, Xum 1, Alcoi 4, Cerdanyola 3, Lleida 6, i aquest migdia, Liceu 3, Igualada 3, ara en parlarem d'aquest partit, Sant Just 1, Reus 4, Barça 4, Voltregà 2, i aquest partit que comentàvem, el que hem seguit amb l'Ernest Macià, el Calafell 4, Noia 3. A la classificació, Liceu segueix líder, 51 punts, segon el Barça amb 44, passa el Barça a l'Igualada, amb l'empat avui de l'Igualada, mira, meritori, el camp de la pista del Liceu a Riazor, per a baraix, el Barça supera l'Igualada, Barça 44 punts, Igualada 44 punts tercer, el Calafell és quart amb 39, Reus 5è amb 37, i ja més avall el Noia amb 34. El descens ara mateix seria per Sant Just amb 12 i Caldes, que sembla que està tallant una mica el cap, és cué amb 10 punts, qui marca la salvació és el Cerdanyola amb 13. Començo pel partit de Riazor, Guillem, 3-3, l'Igualada que ha tingut en algun moment fins i tot opcions de guanyar la pista del Liceu, i el Liceu que no fluixa.
Sí, la veritat és que l'Igualada té molt de mèrit. El que estan fent és per treure's el barret, perquè el pressupost del Liceu és molt més gran que el pressupost de l'Igualada, i el que estan fent els arlequinats és per treure's el barret, el que estan fent aquesta temporada, i que ja veuràs que aquest any, tal com estan sent de rocosos, tal com estan sent de competitius, si no és Europa, serà la Copa, si no serà la Lliga, alguna cosa gran faran, perquè és un equip tan difícil de batre que algun dia trencarà la banca.
S'han col·locat 1-3, eh? 1-3 al marcador, guanyaven 1-3, però han encaixat el segon i el tercer abans del descans, i amb 3-3 hem arribat al descans i ja a la segona part no hi ha hagut gols i no s'ha mogut el marcador. Bé, el que dèiem, el Liceu que segueix fort al davant, el que passa que la Lliga és llarga, eh?
Sí, sí, sí. I sobretot hi ha play-off.
Exacte.
O sigui, no només que la Lliga sigui llarga, és que com acabi la Lliga tampoc és transcendental, perquè després arrencaràs amb un play-off que podrà passar de tot, i que és com que torna a començar la Lliga, no?, amb el play-off. A veure qui et toca, a veure com estàs en aquell moment, si no tens lesionats, com estàs físicament... És molt guai aquest esport per això, perquè tens la Copa, que és un món a part, tens el play-off, que és un altre món a part... Bueno, la gent que li agrada el bàsquet pot entendre molt bé com ens sentim el que ens agrada l'hoquei, perquè som esports germans a la manera de competir les coses, no? La Copa té un rotllo, la Lliga té un altre, el play-off en té un altre... és molt guai perquè tens moltes vides en una mateixa temporada.
Ara que parles de la Copa, que l'has citada, falten 3 setmanes per la primera gran cita de la temporada, aquesta Copa del Rei, que, recordem, es disputarà a l'Ateneu de Sant Sadurní. Aquesta setmana hem sabut els horaris, el cap de setmana del 21-22 de març. Dijous i divendres als quarts, dijous a 6:45 Calafell-Reus serà el primer partit, a 9:15 Barça-Noia, i divendres a 7:00 Igualada-Voltregà, i a 9:15 Liceu-Alcoi. Les semifinals, dissabte a 2:00, una hora que m'ha cridat l'atenció, hi ha 6:45 la segona semifinal. La final, diumenge, a 11:45 del migdia. Tu havies vist mai, Guillem, que jugués una semi a 2:00 de la tarda?
Mira, el que ens passa amb aquest esport és que, com que volem sortir per Esport 3, al final perdem el cap. Perdem el cap amb els horaris. Però jo estic d'acord amb que sigui així, perquè al final... molta gent que no ens segueix ens acaba veient, ens acaba gaudint i s'acaba enganxant a l'hoquei, que cada any té els pavellons més plens. Vam tenir una època que l'hoquei estava de baixada, però els últims 2-3 anys veus els partits macos i els pavellons estan plens, cosa que no poden dir altres esports que teòricament gaudeixen de més salut que nosaltres. I el que ens passa és això, no? Que al final acabem jugant una final a 2:00 perquè es pugui fer per Esport 3, que trobo que no està malament. O sigui, jo prefereixo jugar a 2:00 en directe per Esport 3 que jugar a 7:00 de la tarda i que no el faci la nostra televisió. Per tant, dintre dels mals, jo t'ho firmaria ja i crec que no està malament. Prefereixo que ho faci la nostra televisió que no, que no ho faci cap televisió.
Si tot va bé, ja aviso que és veritat que la final cau fora de programa, fora de tot gira, però si no es torça molt la cosa, la farem.
Truca al Borda, truca al Borda i digue-li que a 2:00 hem de fer hoquei patins, que és l'esport nacional de Catalunya, collons.
Va, perfecte. I compto amb tu, Guillem, ja en parlarem.
I tant.
Va, seguim.
Aixeca i pica.
Vinga, aixeca i pica. Avui parlarem d'hoquei femení perquè... Falten 3 setmanes per la gran cita de la temporada, la Copa del Rei, però també tenim a l'horitzó, ja definida, la final a 4 de la Champions femenina d'hoquei patins. Ahir vam tenir última jornada de la fase de grups. Grup A, Telecable 3, Cerdanyola 4 i Tricino 0, Vilassana 6. Grup B, Manlleu 0, Benfica 5 i Fraga 2, Palau 0. El Vilassana, que ja estava classificat per la final a 4, ahir va confirmar que passen com a primeres. I el grup del Manlleu, perdent, es van quedar sense opcions. Tenien opcions remotes, havien de guanyar el Benfica i, a més, que ens ho pagués el Fraga. Al perdre elles ja el seu partit amb el Benfica, es van quedar sense opcions d'anar a la final a 4, que serà el 2 i 3 de maig, en seu, òbviament, per confirmar, i que tenim ja semifinals definides. Vilassana-Fraga i Benfica-Telecable. Aquí, suposo, el més important, Guillem, és que el Vilassana
que
evita el Benfica, no?
I que tenim una representant nostra gairebé, perquè sí que Fraga no és catalana ben bé, però... Hi ha moltes jugadores nostres, exacte, que la franja és nostra una mica, i que hi ha molta jugadora catalana. Per tant, m'ha agradat com ha quedat realment el quadre.
Mira, tinc la Maria Porta, jugadora del Vilassana, connectada. Hola, Maria.
Hola, què tal?
A tu també t'agrada el quadre? T'agrada que sigui el Fraga, el rival?
No.
No t'agrada? és que el Fraga ha estat una mica pedra a la sabata, eh?
Sí.
Oi que sí, Marta?
Bueno, és amb qui vam perdre la final de la Champions, clar.
Això mateix.
Bueno, però vam guanyar el Mundial contra ell.
És el que t'anava a dir. Clar, depèn del precedent.
És un partidàs. Pels que no tenim aquí...
Sí, és un partidàs.
Exacte, pels que no som de... El Calafell no juga, no? Doncs jo veig això i dic, per l'hoquei català, això és bo.
És bo. És
bueno, al final, sí. Jo crec que és un partit que, com has dit tu, dona espectacle.
I tant.
Segur que els horaris seran doncs, a 11:00 del matí o a 2:00 del migdia. Doncs, bueno, mal que mal, si és en aquest horari, doncs que el partit que es vegi sigui un partit xulo. Al final és així. I que el pavelló estigui ple, que no ens podem queixar que cada vegada els pavellons estan més plens. Hi ha més afició, hi ha més gent que estima el nostre esport i això és molt positiu.
Escolta, Maria, sabeu ja, hi ha idea, suposo que és aviat, per saber on pinta que serà aquesta final a 4?
Bueno, és que hi ha hagut com diferents llocs. Primer van dir que seria a Benfica, a Lisboa, com va ser els altres anys. Després han dit que Reus, llavors no se sap.
Home, Reus ja ho firmo, Sí, Lisboa?
Jo també firmo Reus, home, més a prop Reus, de casa, clar. I més afició, i més nosaltres, clar, que tenim molta afició. Però bueno, es faci on es faci, segur que acaba venint gent de Vilassana, i mira, si no ve ningú però la guanyem, que es faci un vulgui.
Home, ningú no. A veure si pot ser Reus i que vingui molta gent de Catalunya.
Ja, oh, sí.
Escolta'm, sí, recordem-ho, sí, que el Vilassana va estar absent l'any passat de la final a 4, que va guanyar el Palau de Plegamans, que ja sabem que la seva realitat ha canviat, perquè algunes de les jugadores bones que tenia el Palau ara són precisament al Vila-sana. I ara, per tant, torneu a una final a 4 que havíeu perdut el 2023, aquella final del 2023 contra el Telecable.
I després la de la Corunya vam perdre també.
I després de la Corunya contra el Fraga. Teniu la sensació que aquest any sí, Maria?
Bueno, a veure, no vull dir que aquest any sí, perquè al final a l'esport, tothom que fa esport sap que pots dir moltes coses, però després passa el que passa, no? Però sí que és veritat que l'any passat ens vam quedar fora pel gol a Beraix, ens va faltar un gol, i jo sóc de les que penso que a la tercera va la vençuda. Llavors espero que sigui així. Jo tinc la sensació de que aquest any ha de ser així, però bueno, al final tothom sap que és una Final Four, tothom sap que és una Champions, que els equips que hi ha són tots boníssims, i abans d'arribar a la final primer s'ha de guanyar una semifinal, i és molt complicat. Els quatre equips que hi ha et posaran les coses molt difícils, que jo crec que al final s'acabaran definint per petits detalls, però bueno, ojalà sigui aquest any. Jo ho visualitzo i ho veig així.
Home, els hi va costar a Guillem molt guanyar el primer títol, i estaven sempre a prop, i l'any passat va ser quan es va trencar el malefici, van guanyar la Supercopa, van guanyar aquest Mundial de Clubs davant del Fraga, precisament, i la Copa de la Reina. Per tant, per això dic que aquest any sí, Guillem, digue-m'ho tu, ella és més prudent, és el que ha de ser. Tu també veus aquest any sí o no?
Jo ho tinc claríssim. Ha de ser el seu any, s'ho mereixen, ho han lluitat, ho han patit, han pringat, han perdut, ara ja han començat a veure-ho, saben com es fa, ja saben jugar aquests partits, tenen la qualitat, han fitxat bé. Jo, si m'he de jugar 100 pavos, te'ls poso per ella ara mateix aquí damunt de la taula. Oh. I això que no soc...
Vale,
això
jo
que no
soc... firmo, Guillem.
Jo no soc jugador, no m'agrada apostar.
Jo aposto
100 pavos pel Vila-sana.
És a dir, clar, si me'l jugués amb tu, voldria dir que jo aposto que no el guanya la Copa d'Europa. Per tant, jo no me'l jugaré amb tu. Per tant, si algú se'ls vol jugar...
Amb... No te'ls juguis perquè els perdràs.
Exacte. Mm. Tenen un equipàs, Guillem, perquè clar, tenen la Florença, tenen l'Elsa Sabanyà, tenen les germanes Porta, clar, és que tenen un molt bon equip.
Sí, i tenen aquell caràcter que ja tenien elles, el Vila-sana sempre l'ha tingut, i que són unes guerrilleres, a mi m'agrada, no?, que van, i això, més la qualitat, jo crec que sempre tenien això, i els hi faltava aquell puntet de classe que a l'últim moment decideix el partit, i ara ja tenen les dues coses.
Què dius, Maria?
Que no, que penso que, bueno, que hi ha unes paraules molt boniques que me les apunto, i que... Sí, i que no, que això, que al final, bueno, hem viscut les dues cares, no?, de la moneda, d'estar allà sempre i perdre, no?, i és dur, però també hem vist l'altra cara de la moneda, no?, que és estar allà, pica pedra, i destapar aquest tap de títols, i l'any passat, bueno, no?, penso que va ser una temporada per emmarcar, i que va ser molt bonica, però ja és temporada passada, ara estem a la nova, a la present, i tenim molta gana també de títols. També al final són els objectius que ens hem marcat, i al final, a veure, qui no vol guanyar una Champions? És complicat? Sí, molt, però jo crec que l'impossible es pot convertir en possible, i bueno, crec que per això jo crec que tots els jugadors i jugadores de hockey, de qualsevol esport, al final és pel que entrenen, pel que treballen, i perquè al final crec que és el premi, no?, al treball ben fet, a la feina ben feta, a tota la gent també que hi ha al darrere, de patrocinadors, d'aficionats que venen cada dia... I, bueno, crec que també és una manera bonica de dir, ei, vosaltres hi sou, però nosaltres també, no? I, bueno, i que per un poble com Vila-sana, amb el petit que és, doncs ja, l'any passat ja vam portar el Mundial, doncs portar una Champions, bueno, al final, bueno, doncs és bonic.
Bé, doncs veurem si la cosa va bé. Insisteixo, cap de setmana, el 2-3 de maig, veurem a on. El Vila-sana serà a les semifinals, en aquesta final a 4, contra el Fraga. Per cert, que la Lliga també va molt bé, eh? 9 victòries seguides, duen, des d'aquella derrota a la pista del Fraga 4-0. Al novembre, al novembre, des del novembre, tot guanyat, sou líders, 45 punts, amb dos més que el Fraga, eh? És a dir, que et freca la Lliga, el tindrem també a la Champions el 2-3 de maig.
Sí, però bueno, la Lliga també està complicada, i més amb tot això que hi ha el play-off, que com ha dit el Guillem, amb els nois. Està passant una cosa que per mi és molt xula, que el Barça ja no és que ho guanyi tot, que ara hi ha com equips que planten molt la canya i tot, i això és molt guai, doncs, que amb el hockey també està passant amb el femení. Bueno, doncs que crec que això d'aquí també és el que li dona espectacle en aquest esport, no?, que qualsevol pot arribar dalt de tot.
Molt bé, Maria Porta, un plaer com sempre. Ja pots venir aquí a l'Estit Girar quan vulguis. Seguirem parlant aquesta temporada.
Vinga, va, quan m'inviteu.
Gràcies, Maria, que vagi molt bé. I Guillem, adéu. Et deixo, que adéu, suposo que tens ganes d'anar a abraçar-te als teus companys del Calafell per celebrar la victòria avui davant del Noia.
M'esperaré una mica que s'acabin de dutxar, que suats no m'agraden, però d'aquí una miqueta ja dutxadets i tot. Segur que els puc convidar una cerveseta, que avui se l'han guanyat.
Gràcies, Mussol, que vagi bé.
A vosaltres, un plaer.
A veure, s'ha acabat ja el partit de la primera divisió. Confirmem la victòria del València.
1-0 contra l'Osasuna. I des de la segona divisió, David, deixa'm dir que arribem a les notícies. Ha mort l'aficionat de l'Esportiu de Gijón. Feia estona que sentíem aquesta informació corrent per xarxes, però fins que l'Esportiu de Gijón ha fet un comunicat...
Saps què passa? Que quan he vist que s'ho suspenia el partit i no es tornava a reemprendre el joc, m'he imaginat que la informació no seria precisament bona i que podia ser greu.
L'Esportiu de Gijón ha fet un tuit, 82 anys, més de 40 d'abonat, per tant, aquest aficionat descansa. Sí, en pau.
L'esport, el futbol, és pels aficionats, i per tant, si algú perd la vida en un camp de futbol, el futbol no té cap mena de sentit. Per tant, ha estat una decisió correcta de suspendre el partit. Bé, més coses. Estem pendents, ja ho sabeu, del futbol internacional, de la Premier. Tenim el descans, Pau, al partit entre Arsenal i Chelsea. De moment guanya l'Arsenal, eh?
No, hi ha hagut un empat.
Ah, empatat el Chelsea.
Sí, ha empatat el Chelsea al minut 40... al minut 46 de les acaballes de la primera part. El Chelsea, que ha aprofitat la propina per empatar el partit en un córner amb un gol en pròpia porta d'Incapié, el lateral equatorial de l'Arsenal, que ha pentinat la pilota al primer pal per acabar enviant-la al fons de la porteria. En un córner també tancadet i molt perillós arribat al gol de l'Arsenal. El Chelsea ja havia avisat abans també en un córner molt similar, que també s'havia envenenat. Han empatat els Blues, doncs, en la següent jugada. Mitja part a l'Emirates, Arsenal 1, Chelsea 1.
Recordem, el City va guanyar el Leeds. Ara mateix, amb aquests marcadors, amb el puntet que sumaria l'Arsenal, la victòria ahir del City, la distància seria, si no m'equivoco, de 3 punts de l'Arsenal respecte al Chelsea. Molt bé, i ja sabeu que avui som al Narcís Sala. Seguint aquest partit, Unió Esportiva Sant Andreu, Atlètic Lleida. Si el Sant Andreu guanyés, aprofitant la derrota ahir del Poblense, es situaria el líder, l'Atlètic Lleida. Francesc Ripoll necessita guanyar per sortir del pou.
Sí, de moment un resultat que no beneficia cap dels dos, perquè el 26 de la primera continua l'empat a 0, és el Sant Andreu qui domina, qui arriba amb més perill, però de moment cap ocasió clara per obrir el marcador.
Explica'm el tema aquest dels autocars.
Aviam, tot ve d'una campanya que ha iniciat el Sant Andreu, que es diu Catalunya amb la UES, i el Sant Andreu, a mesura que passen els partits, diguéssim, va convidant gent de diverses poblacions de Catalunya perquè vinguin al partit. Va venir, per exemple, fa un parell de setmanes gent de l'Ametlla del Vallès, i el Sant Andreu, aprofitant que avui juga contra l'Atlètic Lleida, ha fet aquesta campanya amb la gent de Lleida. Què passa? Que qui ha vingut aquí és gent del Lleida Club de Futbol, que és l'equip que està a Tercera Federació i que té des de la creació de l'Atlètic Lleida relacions molt tenses, perquè consideren que l'Atlètic Lleida es vol apropiar una mica del que és el Lleida Club de Futbol i convertir-se en l'equip principal de futbol a Lleida, utilitzant el camp d'esports i fins i tot també el nom o l'escut, que és el que explicàvem ahir, perquè Lleida fa un comunicat on deia que l'Atlètic Lleida doncs es volia registrar com a propi el nom de Unió Esportiva Lleida i l'escut de l'antiga Unió Esportiva Lleida, equip històric que va jugar fins i tot a primera divisió. Clar. Però tot això fa que sigui un partit molt tens.
Des de l'Atlètic Lleida, de fet, explicant això, s'entén que hi hagi alguns aficionats de l'Atlètic Lleida que vagin més enllà i diguin: el Sant Andreu ha convidat l'afició del Lleida Club de Futbol per venir a animar el Sant Andreu i fer-nos front a nosaltres.
Sí, de fet, en un comunicat l'Atlètic Lleida deia això ahir, i de fet no els hi falta raó, perquè tu veus la zona on està tota la gent del Lleida, que van de blau, hi ha gent amb la samarreta del Lleida amb una bufanda del Sant Andreu. Evidentment animen el Sant Andreu, i mira, per posar-te un altre exemple de la tensió que hi ha un jugador de l'Atlètic Lleida que es diu Campins, que l'any passat era el capità del Lleida. Aquest estiu va deixar el Lleida i ha anat a l'Atlètic Lleida, i cada cop que toca la pilota se'n dona una bona xiulada.
Bé, doncs així està la situació. A tot això, per cert, ha demanat el Narcís Sala un penal al seu favor. La jugada era una mica allò justeta.
Sí, no, aquí no hi ha VAR com a primera federació.
Aquí no. Aquí has de tenir la vista ben afinada, eh? Has de ser com un Lynx, Ripoll. Si no, t'ajudem perquè està fent el partit Esport 3, i per tant, si cal, la repetició la tindrem nosaltres.
Intentaré estar amb tot.
Molt bé, a minut ara mateix.
28 de la primera, Sant Andreu 0, Atlètic Lleida 0.
I per cert, veiem ja imatges imatges de la Cartuja a rebentar. D'aquí un minut comença el derbi de Sevilla.
Sí, derbi Sevilla entre el Betis i el Sevilla. El Betis que juga amb Valles a la porteria, defensa per Ruibal, Llorente, Nathan i Rodríguez, mig del camp per Roca, Fornals i Fidalgo, i Trident atacant amb Abde, Cucho Hernández i Antoni. El Sevilla de la seva banda, Blajodimos a la porteria, defensa per Carmona, Piricueta, Gudeli, Salas i Suazo, mig del camp per Alexis, Sou, Agomé i Sánchez, i un únic punt, en aquest cas, Adams.
Bé, doncs partidàs Betis-Sevilla, com són sempre els derbis de Sevilla. El Betis, que és cinquè amb 42 punts, que podria obrir distància respecte als seus perseguidors. Avui ha empatat l'Espanyol, veurem què fa el Celta avui al camp del Girona. I recordem el Sevilla, en una situació un punt incòmode, tenen 29 punts, són 12ens, a 5 del descens que marca el Mallorca. Una pausa i de seguida saludem la Mireia Vera i fem gol. Parlem de futbol femení.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte, tot a l'API web.
I aquest diumenge, a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'API al web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau, que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el
Barça. Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Un Barça guanyador, ben governat, amb gestió honesta i sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font.
Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Tot gira amb David Clopés.
Passen 2 minuts de 6:45. Mira, podem connectar amb Canal Sur, a veure com viuen l'inici de partit Betis-Sevilla.
El Sevilla Fútbol Club, el derbi que va arrancar en Canal Sur Radio. Ahí está de Burgos, dice que saque, ahí está, ya está. En juego la primera pelota del derbi. El derbi ya se está viviendo en
Canal Sur Radio. Que tira.
El derbi ya se está viviendo.
Això és el que gira d'allà, la gran jugada. Amb el gran Jesús Márquez.
Estamos en el 1 de esta primera parte. Queda un mundo todavía en la Cartuja. Real Betis Balompié 0, Sevilla Fútbol Club.
Això ho anirem seguint amb el Sergi Camps.
Sí,
Betis Sevilla, ple fins la bandera a la Cartuja. Per cert, una de motor. Ha començat ja la primera prova del campionat d'IndyCar, on ja sabeu, Àlex Palou defensa campionat. Té 4 títols i busca el 5è. Avui primera prova a Sant Petersburg.
Sí, Sant Petersburg és Florida, no és pas a Rússia, cursa per aquest circuit dels Estats Units. Ara mateix les primeres voltes, ha començat fa pocs minuts la cursa. Àlex Palau és tercer, sortia quart, per tant ha guanyat ja una posició.
Molt bé, i Francesc Ripoll, com tenim el partit del Narcís Sala entre Sant Andreu i Atlètic Lleida?
Continua tot igual, el 33 de la primera, empat a 0, deixant dir-te que s'ha aturat el partit durant un minut perquè el que et deia, Campins, el jugador de l'Atlètic Lleida, doncs s'ha queixat de que la gent de Lleida li estava dient de tot i han hagut de parar i dir per megafonia que es pregava civisme a l'estadi.
Molt bé. Una pausa molt breu, molt breu, molt breu. No arriba ni un minut i entrem a l'Snack Barça que m'espera el Canut i després ja conversem amb la Mireia Vera i fem gol.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Keto, baixa en hidrats, dejuni, antiinflamatòria... Són dietes que estan de moda per la pressió estètica i per salut.
Hay más de 200 patologías que se relacionan con la obesidad.
Si volia perdre greix, havia de consumir greix.
He fet moltes vegades dietes aquestes de famosos i mai ha sortit bé.
No hi ha una dieta miracle, no hi ha un aliment miracle.
A dieta, 30 minuts. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Ep, què passa?
Ei, Paco, com anem?
Què foteu aquí?
Mira, doncs vinc a prendre alguna cosa i també a veure en Canut, que hem quedat aquí a l'esnac.
Més puta que bonic tu, tu pes.
Què? Què dius?
Més puta que bonic tu, tu pes.
No em passis parlar. Hola, Canut!
Canut!
Ei, què tal, com estem? David, tot bé o què?
Sí, i tu, com estàs?
Què t'ha dit, més puta que bonic?
Diu que sóc més puta que bonic, en Paco, no ho sé.
Sí, home, a la merda.
Ja saps que no se li ha de fer gaire a casa en aquest bar.
No, no, no.
Vinga, aviam, què voleu prendre, que tinc feina, jo?
Doncs no sé.
Va, una canyeta, jo una canyeta.
Sí, home.
Jo, com que estic de servei, posa'm... Mira, una aigua en gas, si us plau. Val?
Vinga, som-hi!
Molt bé, si tens alguna cosa per picar d'aquesta carta
mira,
tan fantàstica...
Mira, tinc rovellons, me'ls han portat de Melilla.
Els rovellons de Melilla.
Vaig a collir, tu. Sí, home.
No els hem tastat mai, algun dia hauríem de provar.
Rovellons o fongs, deuen ser això.
O fongs de Melilla, sí.
Ah, merda!
Sí. Va, molt bé. Què, Canut? Hi creus o no hi creus en la remuntada de dimarts?
Barça!
Home, jo després de veure el que es va veure ahir al Camp Nou contra el Villarreal, hi crec. Perquè, perquè si ahir hagués estat necessari tu en alguns... No, és que amb el marcador d'ahir no hagués estat suficient per eliminar l'Atlético de Madrid, sempre i quan no ens haguessin anul·lat el gol de Cubarsí. Però, en qualsevol cas, si ahir hagués fet falta marcar-li 5 gols al Villarreal, al Barça li hagués fet 5 gols al Villarreal i hagués tingut doncs, les xifres i els gols necessaris com per forçar la pròrroga amb l'Atlético de Madrid. Per tant, jo crec que després de veure que el Barça ha recuperat les essències de la pressió, que és un predicament, diguem-ne, irrenunciable en el joc del Barça de Hansi Flick, crec que el Barça, doncs, encara amb moral, doncs, aquest partit contra l'Atlético de Madrid i amb el somni de fer possible realitat aquesta remuntada.
Jo ara venia cap aquí, cap a l'Snac, i pensava... Clar, de remuntades a la història del Barça n'hi ha hagut diverses, algunes de molt mítiques. La del PSG, segurament la més recent i més bèstia. La del Macanudo Pizzi en una copa contra l'Atlético de Madrid, precisament, tot i que no eren tants gols. O, ja tirant més enrere, la mítica de Göteborg amb els 3 gols del Pizzi. La de l'Anderlecht, n'hi ha moltes. Si jo si et preguntés... Canut, quina és la millor o la que recordes més bèstia de les remuntades de la història del Barça? En quina remuntada et quedaries, tu?
Home, com a bèstia em quedaria amb la del Paris Saint-Germain. Això és evident, remuntar 5 gols de diferència, això no està a l'abast de qualsevol, no? I a més davant del Paris Saint-Germain. Però si em dius com a simbòlica quina és la més emblemàtica i que a més va servir al final per acabar guanyant un títol, que a més va ser el primer títol europeu del Barça, tret de les Copes de Fira, doncs m'estic referint als vuitens de final de la Recopa del 79, que era el novembre del 78, quan el Barça va eliminar el que era el vigent campió de la competició, a l'Anderlecht, remuntant-li un 3-0 del partit d'anada.
3-0 a perdre el Barça a Bèlgica, al camp de l'Anderlecht, i la remuntada es va fer al Camp Nou, que segurament molta gent potser no hi creia, però aquella va ser la primera gran remuntada de la història del club.
Va ser la primera gran remuntada i, a més, torno a dir-te, eliminant el que havia estat el vigent campió, el que havia guanyat les dues edicions anteriors de la Recopa, l'Anderlecht belga, doncs per 3-0, amb gols primer de Hansi Krankel, el segon del Milon Guitarédia, i després d'entrada a la segona part, doncs Zubiria, trencant el fora joc de l'equip belga, doncs va firmar el 3-0 i es va anar cap a la pròrroga, on les aturades d'Artola, de Sant Pello Gloriós, com l'anomenaven Joaquim Maria Puyal, i els xuts danès que ens hi companyia, doncs van permetre al Barça doncs, classificar-se de manera miraculosa.
Aquella recopa és la recopa després de Basilea, no?, que guanya el Barça.
Sí. Era els vuitens de final i que el Barça va acabar guanyant. Perquè, clar, dius, la remuntada del Paris Saint-Germain, la remuntada del Göteborg, però cap d'aquestes remuntades van servir per poder guanyar el títol, perquè amb el Göteborg no vull recordar el que va passar després de la final de Sevilla. I amb el Paris Saint-Germain, en la següent eliminatòria, el Barça va quedar eliminat clarament davant de la Juventus, que el va golejar 3-0 en el partit d'anada, i en el de tornada va ser incapaç de fer-li cap gol al conjunt italià.
Bé, la que sí que va servir va ser la del Pizzi Macanudo, a la Copa.
Sí, per guanyar una Copa, sí.
Que és la Copa que després guanya el Barça al Bernabéu contra el Betis, amb Joan Gaspar saltant a la gespa amb l'himne del Barça.
Sí, aquella Copa del Rei sí que va servir l'eliminació de l'Atlético Madrid en les semifinals, va servir perquè el Barça es classifiqués per la final i derrotés en la pròrroga al Betis de Llorenç Serra Ferrer.
Any 97, estem parlant del 12 de març del 97, que el Joaquim Maria Puyal doncs, va immortalitzar amb aquell gol salvador final de Pizzi.
Qué bueno que viniste, Macanudo.
Això, sos Macanudo, Pizzi, qué bueno viejo, eh? Aquella narració gairebé tots en sabem de memòria. Molt bé, doncs, clar, és evident que una remuntada donen aquesta energia extra, no? I si el Barça fos capaç... És difícil aquesta, eh? 4-0 és difícil. Però si fos capaç de fer-la...
Si no ens haguessin anul·lat aquell gol que era gol de Cubarsí, mira, escolta'm, les coses no les veurien de forma diferent. Però vaja, jo després de les bones sensacions que vam endur del partit d'ahir contra el Villarreal, doncs jo crec que és possible, o estem més a prop de que sigui possible fer realitat el miracle. És molt difícil, perquè difícilment l'Atlètic de Madrid no deixarà de marcar algun gol, tenint en compte més el sistema defensiu tan arriscat que juga el Barça i el contraatac que practica amb tanta mà de mestre l'equip del Xolo Simeone. Però en qualsevol cas, jo veient el que es va veure ahir al Camp Nou, soc encara una mica més optimista i crec que és possible fer realitat aquesta llista tan difícil a priori.
Mira, d'aquí una estoneta, ara a les 7, cobrirem Hora Barça, tindrem convidat il·lustre, un dels nostres tertulians serà en Pichi Alonso, que d'això de remuntades en sap perquè li han preguntat mil vegades, però va fer aquell hat-trick famós contra el Göteborg, que és veritat que aquella remuntada no va valer per guanyar la Copa d'Europa perquè bueno, ja sabem què va passar a Sevilla.
El Pichi coneix les remuntades amb el Barça i amb l'Espanyol, perquè en
també
la Copa fa molts de la UEFA, doncs en semifinals van remuntar un 2-0 advers contra el Bruges, no?
No, 2-0, no, 3-0. Crec que era 3-0. Sí, 3-0. I va remuntar l'Espanyol, sí. Així que sí, després li preguntarem al Pichi. Molt bé, escolta'm, per cert, a tot això, demà, dia important en la cursa electoral a la presidència del Barça, perquè ja sabeu, demà els precandidats han de presentar les 2.337 firmes de socis validades, s'hauran de validar, hi haurà 24 hores per validar-ho, i així dimarts que es puguin proclamar candidats. Com ho veus? Qui veus passen el tall?
Home, que de moment es veu que de forma indiscutible Joan Laporta en aquest primer tall, que és el de les signatures, arrasa de manera, diguem-ne, escandalosa i després, doncs, seguit de lluny per Víctor Font i sembla que també Marc Síria podria també completar aquestes 2.337 que seran necessàries més perquè ja veurà, m'imagino que unes quantes que seran invàlides i que s'hauran de superar la xifra mínima per poder passar el tall. Es comenta que el Xavi Vilajoana és el que ho té més difícil. Ell ja ve d'una experiència anterior en les últimes eleccions del 2021 en què tampoc va ser capaç de poder passar el tall i sobre el paper doncs, sembla que podria quedar la cosa com una cosa de tres i pendents doncs, del que hi hagi possibles posteriors pactes perquè s'acabi convertint en un cara a cara doncs, aquesta recta final a les urnes de les eleccions del Barça del 2026.
De fet, és cert que Xavi Vilajoana ha estat el que ha insistit més en l'opció de crear una plataforma única que fes front a Joan Laporta. Veurem com acaba tot plegat. Demà a les 9 de la nit, hora límit per presentar aquestes firmes. A tot això, per cert, la setmana que ve és una setmana important, perquè, no sé si ho sabeu, però Lluís Canut ha escrit un llibre. Un llibre de les seves memòries, que, per cert, ja tinc a casa i et volia agrair públicament l'obsequi que m'has fet. Ja l'he començat a fullejar. T'he de dir que hi ha molta història, les moltes vivències que has fet a la teva carrera periodística, i que això ho presenteu dijous, a la Casa del Llibre.
Sí, el dijous de la Casa del Llibre està prevista la presentació. No dic l'hora perquè no vull fer un efecte crida, perquè tinguis en compte que hi ha les assistències confirmades, les invitacions confirmades d'assistència superen d'escreix l'aforament de la sala d'actes de la botiga de la Casa del Llibre, no? Però vaja, hi ha molta expectació perquè, per exemple, han confirmat la presència, la seva presència, per exemple, els tres o els quatre precandidats d'ara, però ja el dijous seran candidats oficialment a la presidència del Barça, que per primera vegada es veuran, les cares sent ja candidats. El que passa que això no es convertirà en una presentació, en una mena de míting electoral, sinó que serà una presentació que parlarem del llibre i que, evidentment, doncs, les eleccions durant uns minuts quedaran de banda en aquest escenari blaugrana d'aquests últims dies.
El protagonista dijous ets tu, que ningú t'intenti eclipsar. Doncs, si em guardes una cadira, vindré.
Estan numerades i, per tant, doncs, tens reservada una d'aquestes cadires.
Perfecte. En Paco també té cadira per venir o no?
Sí, home!
No, Paco.
No està convidat, Paco?
No fotreu pas a mi,
El Paco té localitat de peu.
Va!
El galliner. El galliner anirà. Molt bé. Doncs, Lluís, em fa molta il·lusió poder-hi ser i, si et sembla, el cap de setmana que ve torno a venir a l'ESNAC, quedem a l'ESNAC i parlem del llibre, d'acord?
Vale, doncs em sembla molt bé. Podríem fer allò de dir, vengo a hablar de mi libro.
Això mateix, ho podràs dir. Una abraçada forta, ens veiem dijous.
Vinga, que vagi molt bé, una abraçada i que aviam si pot el Barça superar aquesta remuntada contra l'Atlètic de Madrid demà passat dimarts.
A veure, creuem els dits. Que vagi bé. Adéu, Paco!
Ja foteu el camp! Escolta, aquí he pagat tots, eh? Us veig
vinga,
el
va, Paco. Va, vinga, tira.
Ale, adéu!
Adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets, que els has de canviar
ja, doncs
de cada
les,
tant en
doncs quant. Doncs jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, sí, ja s'ho l'hora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I això no I sé tal, si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Tot gira amb David Clopés.
Canal Sur en directe.
Al contrario, va al suelo. El colegiado no ha pitado nada. Para mí creo que ha sido una falta tremenda la que no ha pitado ahora.
El derbi de Sevilla en marxa. Així ho expliquen els companys de Canal Sur. De moment sense gols, amb interrupcions, poques ocasions.
Posant ordre ara l'àrbitre, ha rebut una falta Antoni, aquesta falta que deia el company de Canal Sur que li semblava catedralícia. Doncs Antoni al terra, el partit al minut 15 de la primera. Betis 0, Sevilla 0.
A la Premier, recordeu, en marxa aquest partit del líder, l'Arsenal davant del Chelsea. Ahir va guanyar el City. Ara mateix empat entre Arsenal i Chelsea.
Continua l'empat a l'Emirates, a Arsenal 1, Chelsea 1, minut 57 de partit.
Bé, doncs veurem com acaben les coses. Queda encara partit, però ara mateix, tal com està el marcador, l'Arsenal tindria, seria líder, però tindria només 3 punts, retallaria en distància, retallaria un punt al City i es col·locaria a 3 del líder l'Arsenal. I on sí tenim novetats és el Narcís Sala. S'avança el Sant Andreu. Ara ens ho expliques, Francesc Ripoll, però compte, perquè hi ha novetats a la Cartuja, al derbi de Sevilla entre Betis i Sevilla.
Gol, 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 gol
Doncs així ho explica Canal Sur Ràdio. Gol del Betis, com he pogut sentir. Gol d'Antoni. Primers minuts de joc, minut 16 de la primera. Antoni marca el primer pel Betis. Betis 1, Sevilla 0.
I ara sí, Francesc Ripoll, després del gol d'Antoni. 1-0 del Betis davant del Sevilla. El gol que també ha arribat al Narcís Sala just quan arribem al descans.
Sí, no t'ho farem accent andalús, però també ha marcat l'equip local. El Narcís Sala ha marcat Pau d'Arbre, aprofitant una bona sortida de pilota. Ara som al descans, acaba tot just a la primera meitat, i amb aquest resultat el Sant Andreu és el líder en solitari de la segona federació, per tant, pujaria directe a primera.
Fem un gol amb Mireia Vera.
Mireia Vera, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Se't fa difícil el primer cap de setmana sense futbol, sense lliga?
Es fa avorrit, no? Sí. Trobes a faltar alguna coseta.
Alguna cosa falta, sí. Recordem que som, perquè no és un, sinó dos caps de setmana d'aturada de seleccions, que això... és veritat que té una part positiva, que és que són menys aturades que les que fa, per exemple, el futbol masculí. De fet, la pròxima temporada el futbol masculí farà això, una aturada doble, de dos caps de setmana. Crec que és l'aturada del setembre-octubre, si no recordo malament. Faran dos caps de setmana d'aturada i, per tant, en faran menys. Amb això, diguem, el futbol femení va un punt per davant, no, Mireia?
Sí, el que passa que, clar, al final tens aquestes... són menys aturades, però pots treballar amb molt poca gent, no? En el cas del Barça, gairebé totes les futbolistes marxen amb les seves seleccions, no? Possiblement a nivell d'equip et trenca molt menys les aturades, però crec que estàs en les mateixes, et permet treballar poc.
Recordem, hi ha 7 jugadores catalanes que seran en aquesta aturada de seleccions: Ona Batlle, Martina Fernández, Jana Fernández, Laia Codina, Alexia Putellas, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, també jugadores del Barça: Patri Guijarro, Vicky López i Salma Parayuelo. Totes elles seran amb la selecció espanyola. Espanya juga contra Islàndia dimarts a Castelló i divendres a Turquia, partits de classificació per al Mundial. Espanya, recordem, defensa el Mundial guanyat, i en principi, Mireia, no hauria de tenir molta complicació l'equip espanyol per superar aquesta fase de grups.
No, aquests dos rivals que comentàvem estan un eslaó per sota de la selecció espanyola, en teoria, no? Són rivals assequibles, rivals on també crec que Sonia Bermúdez, no?, a través de les seves convocatòries, que ja en parlarem d'aquí una estoneta amb l'últim tram del programa, però també està permetent que moltes futbolistes, no, tornin a tenir aquesta motivació d'anar a la selecció espanyola per meritocràcia.
Escolta, vas veure els Goya ahir?
Sí, una estoneta.
Alexia Putellas, protagonista. Escolta'm, no deixa ser bona notícia que una jugadora, una futbolista, sigui triada per ser cara visible d'un esdeveniment tan mediàtic com són els Goya.
Sí, canvia el paradigma, no? Crec que no ens haguéssim imaginat mai que una futbolista trencaria, no, tantes barreres i acabaria entregant un premi en un festival tan important de cinema com és els Goya. I Alexia Putellas, en aquest cas, doncs, ha estat la futbolista escollida. També parla molt, no?, de la seva influència, ja no només a nivell estatal, sinó que també a nivell mundial. Crec que Alexia Putellas està començant a conèixer i s'està fent molt famosa arreu del món, no? I crec que hi veure els Goya és una altra bona notícia de com està evolucionant aquest futbol femení, de com cada vegada es té més en compte, i a veure si són més, no, aquestes futbolistes que van apareguent en altres àmbits que no són només els futbolístics.
Ara parlarem de Mercato, aprofitant aquesta aturada de seleccions, perquè el Barça s'està movent, però parlant de bones notícies, una que també hem pogut comprovar els últims dies és que Aitana va per bon camí a la recuperació. I jo et volia demanar avui a Mireia si realment la baixa d'Aitana, recordem que es va trencar la cama, es va trencar el peroné, està tenint menys incidència del que t'esperaves.
Jo, per mi sí que està tenint incidència. Sí, crec que a nivell de resultats, doncs, el Barça veiem que va tirant, però a nivell de joc l'Aitana et dona moltíssimes coses, et dona fluïdesa, et dona entrades de segona línia, et dona continuïtat, accelera el joc, i tinc la sensació que en algun moment el Barça es queda com una mica encallat, no?, amb alguns rivals que estan en bloc baix, i crec que això l'Aitana t'ho pot desencallar. Crec que si parlem, no, de resultats, doncs veiem el Barça primer, veiem el Barça que va superant totes les eliminatòries que toca, però crec que és una futbolista que sempre es troba a faltar, i veurem ara, no, la fase decisiva, si hi ha algú que fa aquest pas endavant, que jo crec que hi ha Vicky López, no?, que està fent una temporada molt bona amb moltes bases en aquesta posició, però Aitana Bonmatí sempre es troba a faltar.
Bé, veurem, si quants partits la podrem veure. Ja sabem que, en principi, per la recta final de temporada hauria de poder arribar, però en aquests casos sempre les presses no són, diguem-ne, bones companyes de viatge. Que es recuperi bé Aitana Bonmatí, i si arriba a la recta final de temporada, i perquè en una final de Champions la podem veure i ajudar l'equip, millor que millor. Bé, Mercato, el que us dèiem. N'hem parlat aquesta setmana al podcast de Fem Futbol de la Sònia Gelmà. El Barça està movent per poder ja començar a planificar la pròxima temporada. I ja té força avançada la incorporació de la defensa andalusa Júlia Torres, que és una de les apostes de futur. Mireia, què et sembla?
Sí, doncs a mi aquesta manera que està tenint el Barça, perquè no només és Júlia Torres, no?, en aquest cas, crec que són moltes futbolistes que el Barça, en comptes veient per on s'estan movent els números del mercat, va incorporant talent jove, no?, amb la seguretat de formar-les. És una central esquerrana, al mercat n'hi ha molt poques, té molt bona sortida de pilota, clar que ha de millorar, no?, perquè al final, si arriba al Barça, està al costat de futbolistes, no?, que del talent que hi ha al Barça et fa créixer, però és una futbolista amb molta projecció i que crec que al final el Barça no es pot permetre pagar grans traspassos, no? Doncs és una molt bona inversió de futur, com també va ser Vicky López, com ha estat Martina Fenger, com ha estat Emilia Zimzak, com va ser Onieva, que va marxar, com ha sigut Rosalía, és a dir, que s'està movent en una franja d'edat potser més jove, amb futbolistes per explotar, amb futbolistes que ara mateix tenen edats que són esponges, i a mi em sembla que és una molt bona política, no?, sabent, doncs, tots els problemes econòmics que pots tenir ara. Doncs pot sortir bé, pot sortir malament, són futbolistes que encara no estan contrastades o que no tenen tanta experiència a l'elit, però a mi em sembla que Júlia Torres pot funcionar.
Júlia Torres, només 17 anys, és sí, molt joveneta, internacional sub-19, formada al planter del Sevilla i que ja va debutar la passada temporada a la Lliga F, però que, malgrat la seva joventut, bé, doncs està fent molt bona temporada amb el Sevilla. Veurem si s'acaba de lligar, però, insisteixo, ens en parlava la Sònia Gelmà i la Rob Vila en aquest podcast de Fem Futbol, la cosa està avançada i té pinta que acabarà sent jugadora del Barça. El camí, com ens diu la Mireia, passa per aquí. Jugadores joves i tenir el talent emergent controlat. Recordem que pot ser una temporada que veurem com acaba, perquè hi ha moltes jugadores del Barça del primer equip que acaben contracte. Mapi León, Salma, Marta Torrejón i Graham, a banda d'Ona Batlle. Clar, són jugadores, algunes d'elles, que són importants, titulars.
Sí, és una temporada complicada, pel que parlàvem fa uns instants, per com tens les mans lligades amb el tema econòmic, i perquè de Mapi, ara mateix, no?, si vas a buscar Júlia Torres, que és un projecte de futur, vol dir que al mercat tampoc hi ha ningú assequible i, m'atreveixo a dir, ningú del nivell de Mapi per poder portar, perquè és que Mapi té sortida de pilota, veu la jugadora llunyana, li encanten els duels individuals... És una futbolista difícil de trobar-hi un recanvi, no? Veurem si acaba renovant o no, però és una temporada on, home, Graham, no?, tothom sap com està jugant, quin protagonisme té el Barça. Sí que és cert que potser el seu rendiment ha anat minvant al llarg de les temporades, però em continua semblant una futbolista excepcional. Ona Batlle, no?, va haver-hi tota aquella història, jo crec que té un peu més fora que dins, però tot això són suposicions, però són futbolistes molt importants i que s'haurà de treballar per seguir donant segurament volada, no?, futbolistes joves com Serra Jordi, com Vicky López, que crec que estan demostrant tenir molt de nivell, però serà difícil, no?, que no se t'escapi alguna peça o algunes peces importants en aquest mercat.
Recordem que tornarà a jugar el Barça i tornaran a jugar els equips catalans a la Copa. Dijous 12 de març, després d'aquesta doble aturada, dos caps de setmana sense futbol, dijous 12 de març, Llevant Badalona-Wiman, perdoneu, Badalona-Wiman-Barça, anada de les semifinals de la Copa Reina, 9 de la nit. Per aquest partit, el Badalona ja ha posat entrades a la venda a partir de 14 euros, amb 50% de descompte per a menors de 12 anys. La tornada, recordeu, serà en principi perquè és dimecres, 18 de març, Barça-Badalona a les 7, i què passa? Que aquell mateix dia i a la mateixa hora, pràcticament, 3:15 de 7, hi ha un Barça-Newcastle al Camp Nou. I el Barça, el que hem pogut saber, és que està fent ja gestions, està treballant perquè no hi hagi coincidència. A veure si hi ha canvi de dia, perquè, clar, això resta afluència a un bon partit de futbol com serà aquest Barça-Badalona, Mireia.
Sí, jo crec que és importantíssim que no coincideixi, perquè cada vegada que ha coincidit, sempre, no?, o moltes vegades qui acaba perjudicat, moltes vegades és el públic que vol anar al femení, no? Sí que és cert que cada vegada hi ha més fidelitat, però a mi em sembla un gran encert del club, del Barça, que busqui que no coincideixi, que em sembla que s'hauria de donar facilitats perquè això no passi i perquè els aficionats i aficionades del Barça puguin anar a veure els dos partits si els hi ve de gust. Per tant, espero que els estaments permetin aquest canvi.
I encara falta, per l'eliminatòria de quarts de final de la Champions. Recordeu aquest Real Madrid-Barça, una altra vegada clàssic. L'anada a Valdebebas, Real Madrid-Barça, no obriran el Bernabéu. Això serà dimecres 25 de març, la tornada al Camp Nou, això està confirmat, dijous 2 d'abril, a partir de 6:45. Doncs bé, vull que escoltis una declaració de fa, aquesta setmana, d'Atenea del Castillo, a Teledeporte, explicaba això quan li preguntaven pel Barça d'aquesta eliminatòria a la Champions.
Yo no me veo inferior ahí, así que